El Centre d'Estètica, Medicina Estètica i Benestar, l'Orquídia, t'ofereix sessió contínua.
Has imaginat alguna vegada un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? Al Centre Mèdic Estètic L'Orquídia ho fem possible des de fa 86 anys. Som experts en transformar el teu benestar amb tractaments d'avantguarda, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, micropigmentació, dietètica i nutrició i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 86 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix. Sessió contínua, 25 anys en pantalla gran. Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
I avui un racó amb una veritable revolució a la cartellera, sí. Degut, evidentment, als premis que han rebut algunes pel·lícules en les recents gales. Així que, atenció, perquè tenim quatre novetats per un costat, però, a més, tres recuperacions i que tot plegat ja ho podem veure des d'avui mateix al Cines Olot.
A la secció dels 25 anys atrapats, avui parlarem d'un títol important estrenat aquest últim quart de segle. Toca Goodbye Lenin.
També parlarem de llibres i pantalles. Us portem una novetat editorial d'una prestigiosa periodista i un documental francès.
I en l'apartat d'actualitat parlarem del palmarès dels Premis Goya i d'un joc de construcció.
Acabarem, com sempre, amb el concurs on volíem saber, recordeu, quina pel·lícula de la filmografia d'Angelina Jolie destacaríeu i per què.
Doncs vinga, això ho sabrem al final, les vostres respostes. Ara comencem, com sempre, amb la recomanació de la setmana, una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana. La notícia, un retrat inèdit de Pablo Picasso d'una dona que ha estat amagat durant més d'un segle sota una de les primeres pintures del període blau de l'artista. Doncs aquesta pintura l'han descobert conservadors de l'Institut d'Art Courtauld de Londres gràcies als raigs X i als infrarrojos.
Quina és la idea? Doncs l'agradable sorpresa que suposa sempre descobrir a hores d'ara obres d'artistes tan importants com Picasso i de fa tant de temps. Què us recomanem? Pollock, estrenada l'any 2000 i dirigida per Ed Harris, un fantàstic retrat d'un artista que va ser considerat el primer pintor modern dels Estats Units. La podeu veure a Prime Video.
Sessió contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
Auronix Basar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Otra vez Armand. Que este asunto quede entre nosotros y los implicados.
No es algo extraño en niños pequeños.
Esto podría ser grave o algo del todo inocente.
Hola. Gracias por haber podido venir tan rápido.
¿Qué ha pasado? ¿Nada grave?
No.
Cuéntaselo. ¿Cómo va todo?
Nadie saldrá bien parado si esto sale a la luz.
Hay que hacer algo antes de que esto empeore.
Ay, eres tú.
Si nos miras por encima.
¿Estás bien?
Espera,
gràcies.
Obrim doncs les novetats amb La tutoria, un thriller psicològic d'intriga en el món de l'ensenyament. És una producció noruega, ve de guanyar la Càmera d'Or a la millor òpera prima al Festival de Cannes i el Premi Discovery als Premis de Cinema Europeu. També hem de dir que va estar a la secció oficial de la Seminci de Valladolid, on va tenir molt bona acollida. Explora qüestions com la sexualitat a la infància, la culpabilitat o la complexitat de l'estreta frontera entre la violència i el joc. L'argument ens presenta un alumne de 6 anys acusat de traspassar certs límits amb un company de classe. Ningú sap què ha passat, per tant, la direcció convoca els pares per discutir sobre aquest tema. En el repartiment hi tenim a Renate Reinsve, Ellen Dorrit Peterson i Endre Helsveit, entre d'altres. I la direcció va a càrrec de Halfdan Ullmann Tondel, que va debutar el 2017 amb Fanny i aquest és el seu segon treball.
Em dic Mary O'Hara.
I què ens has preparat exactament?
Un pastís de tem de plàtan.
Ni falta sucre.
És un pastís saludable.
Té massa mantega.
Per compensar...
Si vols ser una xef, has de cuinar seguint la tradició i el que et digui el cor.
Té, per tu.
Són receptes. Gràcies.
Quina tos més lletja que tens, mare.
Algú ha de cuinar com Déu mana en aquesta casa.
On ets?
Aquí.
Ah! M'has espantat de mala manera.
No miris.
No havia vist mai ningú que amagués la clau sota la catifa.
Seguim amb cinema europeu perquè de Noruega passem a Luxemburg, des d'on ens arriba aquesta Mary Superchef, que escoltàvem, una pel·lícula d'animació plena d'aventures i nominada a la millor pel·lícula d'animació als Premis de Cinema Europeu del 2023. La direcció de la pel·lícula és a càrrec d'Enzo Daló, que també ha estat l'autor del guió, i que, després de debutar amb Camilo Cromo, ha estrenat títols com Momo, Les aventures de Marco i Gina, o Pinocho, entre d'altres. En la història coneixerem a Mary, que escoltàvem en el tall, de 13 anys i una gran amant de la cuina. La seva àvia sempre l'ha animat, i té molt bona relació, i sempre l'ha animat a fer realitat els seus somnis, però pel camí trobarà tota mena d'aventures que l'obligaran a realitzar un viatge que arribarà a travessar les fronteres del temps.
En la vida hay recuerdos que nunca nos abandonan.
Me gustas muchísimo, tal como eres.
Pero a veces, esos recuerdos resultan ser...
¡Bridget!
Lo único que nos queda.
Ah, señora Darcy.
¿Señor Wallacker?
¿Por qué tu abuela va en pijama?
Bridget, eres una viuda con dos hijos maravillosos. Mi consejo es que te pongas tú primero la máscara de oxígeno.
¿Tienes que follar?
Tiene razón.
Oh, por favor.
Ya han pasado 4 años.
Pareces una monja. Una monja muy, muy guarrilla.
Te he hecho Tinder.
¿Qué es Tinder?
¡Mamá! ¡Maybell no puede bajar!
¡Vamos a morir!
¿Todo bien, señora Darcy?
No puede ser.
Hola.
Es un árbol mágico, atrae hombres.
Hola.
Puedes llamarme Rockstar.
Bridget Jones.
Puedes llamarla mamá.
Doncs vinga, seguim amb personatges populars, ja heu sentit el nom, per tant sabeu perfectament de qui estem parlant. Ens arriba, sí, sí, una nova entrega de Bridget Jones.
Una vegada més.
Que ja fa uns quants anys, de l'última, i tornem a tenir la seva protagonista, la Renée Zellweger, que evidentment li han passat més coses. En aquest cas, sempre és Bridget Jones, perquè és la protagonista, i aquí hi ha un subtítol que diu Loca por él, és com li han posat, i és una seqüela de la de l'any 2016, i la quarta entrega d'aquesta sèrie de pel·lícules sobre aquest personatge, que està basada en el tercer llibre de la sèrie escrita per Helen Fielding, perquè hem de recordar que això veu d'una sèrie, una sèrie de llibres. El rodatge va tenir lloc als estudis de Londres al llarg de 4 mesos, i aquí ens presenta una Bridget, que ara escoltava més mare, ja ha passat el temps, és vídua, i aleshores es troba en una possible relació amb algú més jove que ella, amb tot el que això també suposarà. Evidentment, problemes mal de caps i situacions típiques d'aquest personatge. En el repartiment la tenim a ella, a Renée Zellweger, també tenim a Chiwetel Ejiofor, a Hugh Grant, entre d'altres, i el director és Michael Morris, porta una llarga trajectòria, especialment dirigint episodis de diverses sèries com El Descubierto, Cinco Hermanos, Mash o Por 13 Razones. L'any 22 també va dirigir la pel·lícula To Leslie.
Capitán América, ¿alguna vez se pregunta quién engaña a quién?
Alguien ha estado moviendo todos los hilos.
Queda detenido.
No quiero ninguna variable que no pueda controlar.
¡Alto!
El Capitán América, pillado sin sus alas.
¡Capitán!
Le gusta disfrazarse y ejecutar a ciegas las órdenes del Estado.
No diga que no se lo advertí.
¿Y si es una trampa?
Tú no sabes lo que es esto.
¿Desde cuándo son rojos?
¿Me buscabas? ¡Pues ven a por mí!
I acabem les novetats amb un thriller de superherois de la factoria Marvel, ara en parlàvem fora d'antena. Es tracta de Capitán América Brave New World, que allarga el que en principi havia de ser una trilogia, perquè en principi havien de tancar una trilogia, però ara n'hi han afegit aquesta quarta entrega sobre aquest personatge, el Capità Amèrica. Recordem-ho, el 2011 es va fer Capitán América el primer Vengador, el 2014 Capitán América The Winter Soldier i el 2016 Capitán América Civil War. Una novetat important respecte a les anteriors, per això hem fet aquest silenci, és que Harrison Ford apareix en aquesta pel·lícula substituint el desaparegut William Hart en el personatge del general Ross.
I tenim l'altre gran hàndicap que ara els fans, evidentment, és el que veurem, a veure com funciona aquesta pel·lícula, sí, que és que l'actor principal, que sempre havia fet de Capità Amèrica, no hi és, no perquè no existeixi, sinó perquè Chris Evans el van liquidar, per entendre'ns, i clar, aleshores estàs tenint un altre personatge que tenia un altre paper a la saga de Los Vengadores i li col·loques en el rol de Capità Amèrica, i tot això ha generat, vull dir, veurem amb taquilla com funciona, perquè
un
ha generat sí, bastant entre els propis
difícil.
Fans. Eh?
De fet, Correcte. És la primera vegada que Harrison Ford participa en un tipus de pel·lícula de superherois de la Marvel, i aprofitant la promoció de la pel·lícula no ha dubtat una mica en respondre a unes declaracions que Quentin Tarantino en aquelles xerrades que vam dir que s'havien sí. fet a Sundance va treure col·lació sobre, en general, no en aquesta pel·lícula en concret, sinó en general, el cinema de superherois, que no és el seu estil.
No és el seu preferit.
Ni el seu preferit. Poder va ser més dur perquè abans ja també els senyors Martin Scorsese i Francis Ford Coppola, és a dir, dos pesos pesats del cinema, també havien criticat una mica aquest tipus de cinema. En tot cas, veurem com funciona i, com tu dius, com resulta la nova aventura. L'acció ens situa després d'una trobada entre el personatge central, Sam Wilson, amb el president dels Estats Units. I la seva nova missió, o sorpresa, serà descobrir un complot que amenaça la vida al planeta. En el repartiment, com dèiem, Harrison Ford i al seu costat Liv Tyler i Rosa Salazar, entre d'altres.
Hauríem de dir que Harrison Ford el veiem en el paper del president, que ens recorda a mi automàticament a Air Force One, on ell
sí,
també feia un paper
exacte,
de president.
Exacte, sí.
El que passa que res a veure en aquesta pel·lícula amb la que havia fet llavors.
Efectivament. El director de tot plegat ha estat Julius Ona, que va debutar el 2018 amb The Cloverfield Paradox i el 2019 va estrenar Luz. Aquest és el seu tercer treball.
I aquestes quatre novetats hem d'afegir la recuperació de tres títols, atenció, que tornen a les cartelleres, ara que ja han passat la temporada de premis, ja sabeu que és habitual, doncs quan hi ha aquests premis, i està molt bé que tinguem l'oportunitat, no? Cinemes Olot recupera
Exacte.
Aquests títols, perquè si al seu moment et van passar, doncs, i si et van agradar, hi tornis, evidentment, a veure'l.
I d'aquí un meset passarà el mateix amb els Òscars.
Correcte.
Evidentment.
En aquest cas parlem de la recuperació del 47, la lluita del barri de Torre Baró de Barcelona per aconseguir que el transport públic arribi als seus carrers. Per aconseguir-ho, Eduard Fernández es posa la pell del conductor que va segrestar un autobús, recordem que va tenir 7 premis Gaudí i 4 Goya, i un d'aquests premis Goya va ser precisament el de millor pel·lícula que va compartir amb l'altra recuperació que també tenim, que és La Infiltrada, que recordem, ens presenta la història d'un agent de policia que es va filtrar dins l'aparell de la banda terrorista ETA. Carolina Juste va guanyar el premi aquí a millor actriu als Goya. I per últim, també ens arriba recuperada Emilia Pérez, amb un narcotraficant mexicà que decideix canviar de sexe, protagonitzat per Carla Sofía Gascón, guanyadora als Globus d'Or a la millor actriu de comèdia musical, i també hem de dir que la producció va guanyar el premi a millor pel·lícula de parla no anglesa.
Per tant, veient tot plegat entre estrenes, novetats i recuperacions, tenim, jo crec que potser és un rècord
sí.
en la història del Cines Olot, tenim 6 doblets, és a dir, 12 pel·lícules que es reparteixen en 6 sales, I són Mufasa el rei León amb La tutoria, una de les estrenes. Maria Callas amb La acompañante. Una altra estrena, Mary Superchef amb El 47. The Brutalist amb La infiltrada. Policán amb Emilia Pérez. I per últim, Flow, Un mundo que salvar amb The Brutalist. Per tant, a les dues sales que queden, una pel·lícula en cada sala en totes les projeccions, i que són les altres dues novetats d'avui. Bridget Jones, Loca por él, i Capitán América, Brave New World.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
...25 anys atrapats.
Vinga, una vegada més us ho expliquem. Entrem en aquesta secció que recorda que aquest programa, sessió contínua, celebra aquesta temporada ni més ni menys que 25 anys en antena. Són 25 anys atrapats que ens transporta a un d'aquests anys, precisament, en el que es va estrenar una pel·lícula important. Avui viatgem fins a l'any 2003, quan s'estrenava Goodbye Lenin.
Goodbye Lenin va ser dirigida per Wolfgang Becker i protagonitzada per Daniel Brühl i Katrin Saab. Des del dia que es va estrenar a la Berlinale del 2003, es va convertir en l'èxit més gran del cinema alemany en dècades, amb més de 7 milions d'entrades venudes al país i en vendes a més de 70 països d'arreu del món.
Aquesta comèdia agredolça va suposar el detonador d'un fenomen social anomenat Ostalgie, una sobtada nostàlgia, després de 15 anys de la caiguda del mur de Berlín per als productes, els objectes i l'estètica de la vella República Democràtica Alemanya, així com els seus valors i utopies perdudes.
Yo no puedo imaginar una familia mejor que la nuestra. Y por eso quisiera darte las gracias por ser la mejor madre del mundo. Y ¿Ale? Todos te queremos.
Alex.
¿Qué quieres?
¿Qué es eso?
Es...
¿Qué diablos?
Eso es...
No sé. ¿En qué estarán pensando nuestros camaradas?
Un espejismo. ¿Es un espejismo?
¿Eso es?
Sí, es un espejismo.
Occidente.
Es un espejismo.
Debe haber algún motivo.
Tranquilízate, mamá.
El punt de partida del guió neix amb la història d'una mare que no s'assabenta que la nit del 9 al 10 de juliol de 1989 el mur de Berlín s'esquerda i amb ell la història de tot un continent. Aquesta dona, militant del Partit Comunista, fa dies que està en coma. 8 mesos després, desperta. I els metges informen al seu fill que qualsevol emoció forta, com podria ser saber la veritat del que ha passat, pot posar en perill la seva vida.
La premissa de la pel·lícula, doncs, és clara. Un acte d'amor d'un fill que farà tot el possible perquè la seva mare segueixi vivint en el país ideal on creia viure. Tots els esforços seran vàlids i qualsevol estratègia acceptada per tota la família i amics.
Toma, mi mejor trabajo, amigo. Es una pena que solo pueda verlo tu madre. Gracias, Denis. Sin ti no lo hubiera...
Ya vale, está bien. Piérdete o te pondrás sentimental.
Esta noche el nuevo líder de la República Democrática Alemana se dirige a su pueblo.
Estimados ciudadanos de la República Democrática Alemana. Alguien que ha tenido la suerte de vivir el milagro de observar nuestro planeta azul desde el espacio exterior tiene una visión distinta. Allá arriba, en la inmensidad del espacio, la vida en la Tierra parece pequeña e insignificante.
Goodbye Lenin té la virtut de no menysprear els personatges de la història, com tampoc allò de fer llenya de l'arbre caigut. És per això que la mirada del director permet descobrir una Alemanya de l'Est que no va ser només la de l'Stasi, la policia secreta, sinó també la d'una vida quotidiana, feta de petits plaers, somnis, sentiments, que avui són part d'una memòria emotiva de tota una societat.
Goodbye Lenin també ha passat a la història per alguns errors d'imatge que Si tenim en compte el propi argument, hi ha la possibilitat que siguin errades intencionades. Com a mostra, un logotip d'una empresa creat l'any 2000 o una samarreta del Mundial de 1996 quan l'escena representada pertanyia a 1990.
Ser socialista no significa estar cerrado al mundo. Ser socialista es aceptar a los demás y saber convivir con ellos. No basta con soñar en un mundo mejor, hay que hacerlo realidad. Por esta razón he decidido abrir las fronteras de nuestro país.
Inmediatamente después de que el muro cayera, miles de alemanes de la zona occidental han aprovechado la oportunidad de visitar la República Democrática Alemana.
La pel·lícula va tenir un èxit inesperat, tant a l'Alemanya de l'Est com a la de l'Oest, i va ser la pel·lícula alemanya de més èxit de l'any 2003. Precisament va ser guardonada amb 9 premis de l'Acadèmia Alemanya, entre altres, millor pel·lícula, Daniel Brühl com a millor actor, Florian Lucas com a millor actor secundari i Wolfgang Becker com a millor director. El desembre d'aquell mateix any va ser la primera pel·lícula alemanya guardonada amb el Premi Europeu de Cine Fèlix com a pel·lícula europea de l'any.
Els Premis Goya en el nostre país va guanyar el premi a la millor pel·lícula europea i els Globus d'Or va ser guardonada com a millor pel·lícula en llengua estrangera. Per tots aquests reconeixements i pel que Goodbye Lenin va significar en la memòria d'un territori que mai més havia de ser el mateix, avui l'hem volgut recordar.
Llibres de pantalla.
Doncs vinga, parlem ara de dues recomanacions. La primera sobre un llibre de cinema per llegir i la segona sobre una pel·lícula per veure des de casa.
Pel que fa al llibre, parlem d'Oriana Fallaci. Segurament molts dels que ens escolteu us sonarà aquest nom perquè ella va ser una escriptora i periodista italiana famosíssima, sobretot per la seva etapa com a periodista de guerra i també per les seves entrevistes a les personalitats més famoses del segle XX. Va morir ella el 2006, però ara Alianza Editorial ha decidit recuperar molt bona part de la seva obra i ens porta el títol tan adorables: Miss Fallaci a la conquista d'Amèrica. És un llibre amb una mirada molt particular i d'una manera, com era ella, molt irreverent i que sap treure dels seus entrevistats les parts més amagades i humanes en un temps en què precisament els ulls del món perseguien allò, literalment, tots els grans mites de la pantalla, per tant, totes les grans figures del cinema. De James Dean a Yul Brynner, d'Ava Gardner a Ingrid Bergman, evidentment també Marilyn Monroe, Oriana Fallaci el que fa és passejar-se per tot aquest Hollywood amb una mirada desconcertada per explicar les coses, entre cometes, tan estranyes que hi passaven, fins i tot en el punt de que ella escriu literalment: no pots fer un gest o dir una paraula sense que els altres ho sàpiguen. Viure a Hollywood és viure amb un micròfon ocult a cada habitació i càmeres enfocant a direcció del dormitori. No està malament. Recordem-ho, tan adorables, Miss Fallaci a la conquista d'Amèrica, l'ha editat Alianza Editorial, com dèiem, i el podeu trobar al preu de 22 €.
I afegim a les recomanacions d'aquesta secció ara, per la part de pantalla, un documental francès titulat Daomei, dirigit per Mati Diop. Aquest és el segon treball de la directora, amb el que va guanyar l'Os d'Or al Festival de Berlín a la millor pel·lícula. El treball documenta un moment històric, que és la decisió del govern francès, presidit...
Inèdit, jo diria.
Sí, senyor. Presidit per Emmanuel Macron, de retornar 26 obres d'art que provenien del regne de Daomei, en l'actual Benín, a la seva comunitat d'origen. Tot un procés inèdit de repatriació d'un patrimoni cultural africà. Daomei el podeu veure des d'avui mateix a Filmin.
Sessió contínua. El programa de cinema a Ràdio Olot.
Thank you.
I com hem anat dient les últimes setmanes, i avui hem recordat amb aquestes recuperacions, tanquem el període nacional de premis, només ens queda com a grans el dels Oscars. Sí que n'hi ha d'altres que són premis especialitzats en so, exacte, premis en fotografia, premis de crítica, però en realitat el que volíem comentar era el palmarès dels Premis Goya, que si una cosa positiva té és el fet de que van ser molt repartits, jo diria que molt més repartits que no pas el Gaudí, que van concentrar-se en pocs títols. Aquí, per primera vegada a la història, dues pel·lícules varen guanyar el premi a la millor pel·lícula, que van ser el 47 de Marcel Barrena i La infiltrada, d'Arantxa Echevarria. En el primer cas, el 47 va afegir-hi quatre premis més, els de millor actor i actriu per Salva Reina i Clara Segura, respectivament, i el de millor direcció de producció i efectes especials del tot merescuts. En canvi, La infiltrada només va sumar un premi més, el principal, que el de la pel·lícula, que era el de millor actriu per la protagonista Carolina Juste, i que això va implicar, sí, el que ja ens temíem, que era que Emma Vilarasau es va quedar sense el seu premi, tot i que la seva pel·lícula Casa en flames, va guanyar el premi al millor guió original d'Eduard Solà, que no és poca cosa, el guió original.
I tant.
Com a actor principal es va complir el que tots esperàvem. Ja sabíem que el senyor Eduard Fernández s'enduria el premi per el seu paper a Marco, que també va guanyar aquesta pel·lícula els premis de maquillatge i perruqueria. Important destacar allò que dèiem de tan repartit, que Segundo Premio, d'Isaac y la Cuesta i Pau Rodríguez, va guanyar tres premis, és a dir, millor direcció, que és un dels grossos, sí, millor so i millor muntatge. També parlar de Salve Maria, que va repetir el fet d'aconseguir el premi a millor actriu revelació Laura Weisman, com ja va passar en el Gaudí. Recordem que com a actor revelació, en aquest cas, va ser per Pepe Morente i l'Estrella Azul. Afegim La guitarra flamenca de Gerai Cortés, que havia de ser un documental que semblava, sí, que havia de passar de puntetes, i va guanyar els premis a millor documental i també a millor cançó. I que La habitación de al lado, aquí sí que va tenir reconeixements, va guanyar els premis a millor direcció de fotografia, també molt lògic, guió adaptat i música original de l'inefable Alberto Iglesias. I per últim, La Virgen Roja, que va endur-se els premis a la millor direcció d'art i millor vestuari. Per tant, en resum, com dèiem al principi, heu de tenir en compte que hi van haver-hi 6 títols en 2 premis i 2 produccions en 3. Per tant, sí, molt ben repartit.
I tant. I ara parlem totalment d'un altre tema. Ja sabeu que, a més, el cinema és una disciplina que abarca molts àmbits, i en tot l'apartat de merchandising, de ventes d'altres productes relacionats amb el cinema,
el que vulguis,
hi ha molt i de tot. Avui precisament parlem d'un tema d'aquest, doncs, i és que ja sabeu que després de que s'hagués estrenat aquesta nova entrega de la història del rei lleó, Mufasa, ara hi ha hagut algú... Posem-nos drets. Espera.
A tot això.
Qui s'ha sumat a fer alguna cosa per vendre, evidentment, relacionada amb això? Doncs la factoria Lego, que ha creat, per celebrar el 30è aniversari d'aquesta pel·lícula original del Rei León, ha creat un set de construcció, atenció, 1.000, si us agrada el Lego, 1.445 peces, d'aquelles que si cauen a terra...
Com per perdre'n una.
Exacte. Per poder construir un Simba de 30 centímetres d'alçada i que porta per nom el Rei León Simba Joven. I bé, de fet, ja és habitual, ja fa molt temps, que aquesta empresa el que fa és agafar altres segells, diguéssim, cinematogràfics, Marvel, Harry Potter, Star Wars, per crear o per vendre, evidentment, els productes a tamanys bastant no reals, però pràcticament.
I amb molt d'èxit.
Amb molt d'èxit, i en aquest cas sí que no són tan joguines, perquè de fet els propis fabricants recomanen que els compradors tinguin una edat mínima de 18 anys, perquè clar, les mides de les peces, la dificultat del model... té tècniques de construcció avançada, etcètera, etcètera, doncs fa que tampoc sigui per nens petits. Però vaja, diuen que aquest model es pot combinar amb altres que sí que ja tenen i que sí que són més infantils, i per tant doncs poden jugar tota la família, per entendre's. Si sou fans d'una cosa i l'altra, mira, ja teniu una altra opció. Recordem que El rei León és la pel·lícula d'animació tradicional més taquillera de la història del cinema, està considerada una de les millors de la factoria Disney gràcies als personatges, banda sonora i l'argument.
Faith and love till we find our place on the path and
Offline. T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Abans de regalar entrades, us avancem que en el proper programa tindrem un nou capítol de la nova secció La música al cinema.
Anem, doncs, a regalar entrades a partir de la pregunta de la setmana passada que, com us hem recordat, volíem que ens diguéssiu el títol d'una pel·lícula de la filmografia d'Angelina Jolie i per què.
Doncs hem tingut més de 30 respostes encertades. Ens han dit Lara Croft, Tomb Raider, Malèfica, Senyor, Senyora Smith, El Intercambio, Inocencia Interrumpida... Podem dir... I, mira, m'ha fet gràcia que algú també ens ha dit Kung Fu Panda, perquè Kung Fu Panda ella és la veu de la tigressa, que això aquí, quan tenim els doblatges, si sí. Els accents han doblats a la versió espanyola, per exemple, pots tenir actors i actrius espanyols o professionals del doblatge, però en la versió original normalment acaben agafant actors i actrius, i ella és veritat que era la dobladora de la tigressa de la saga de Kung Fu Panda.
Doncs té mèrit.
I tant. Doncs bé, d'entre totes les respostes que ens heu enviat, s'emporta aquestes dues entrades gentilesa de Cinema Azulot, la Noelia Castillo, que ens ha dit Senyor i Senyora Smith, pel·lícula protagonitzada també per Brad Pitt, amb molta acció.
I per la setmana vinent tenim una pregunta que es fuig de les estrenes, de les novetats, de les notícies que hem donat, és senzillament recordar-vos que ahir es va celebrar el Dia Mundial de la Ràdio i, per tant, el que volem és que ens digueu senzillament un títol d'una pel·lícula al voltant del món de la ràdio i per què el trieu.
Ja sabeu que us podeu enviar les vostres respostes al Facebook i a l'Instagram de Ràdio Olot.
La nostra pel·lícula seria Sessió Contínua, que és precisament aquest espai en el que venim cada divendres a parlar de cinema.
Doncs ja sabeu que més aquesta setmana tenim una cartellera farcida de títols.
14 títols.
No hi ha excusa per no anar a veure alguna pel·lícula. Nosaltres hi tornem la setmana vinent. Bon cap de setmana. Turn around.